2 amb Miquel Mercadal. Tot anirà bé amb Toni Marín i Camins amb Rafa Sanahuja. Aquest Sant Jordi vine a veure la ràdio a la Rambla de Catalunya 115 de Barcelona. Escolta i mira el Sant Jordi amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Hem parlat durant una hora ben llarga d'aquest Pegasus i del que pugui passar, de quin és el camí i l'evolució que pugui emprendre les relacions entre els governs català i espanyol a partir d'aquest creuament de missatges entre Pere Aragonès i Pedro Sánchez, i veurem quina deriva acaba agafant tot plegat. I si s'acaben normalitzant les relacions, normalitzant, entenem per normalitzar, que estiguessin igual que estaven, que era ja d'una manera bastant tèbia, com a mínim públicament. No?
Precongelades.
Dic per posar com a exemple la taula de diàleg sine die, no? I pendents, sí, de que hi hagués un motiu per seure-hi, diguem-ne, que se'ls va assecant, se li van escardant les potes a la taula de diàleg, se la miren i la cuiden, no hi seuen, no fos que es trenqui.
Tu saps que a nivell domèstic, quan congeles una cosa, ja no la pots tornar a congelar, eh?
Exacte. I que la descongelació ha de ser amb un procés, sí, perquè es conservi.
Sí.
Perquè si fas una descongelació express, no responem del que pot sortir, eh?
Efectivament.
Doncs mira, en aquest procés metafòric que expliquen estan ara mateix les relacions entre Catalunya i Espanya. I enmig de tot aquest temporal ha passat desapercebut que després de 700 dies ja no cal que seguim fent servir les mascaretes en interiors de manera obligatòria. Mira, aquest matí pensava, crec que poca diferència hi haurà avui entre el que està passant i el que ha sigut aquesta Setmana Santa, que ha sigut ja un moment, diguem-ne, d'intentar enric passar pàgina del que és aquesta pandèmia des del punt de vista del comportament, no parlo ni de les dades ni de la incidència de la malaltia que hi és, i els casos és com esborrar socialment que la llista de problemes, la llista de feines pendents, algú ha agafat coronavirus i ha fet
altra cosa,
superar-ho.
No, jo estic molt content, perquè això del tapaboques és una qüestió antinatural. Els éssers humans no naixem amb mascaretes, vull dir, i hem de respirar normalment, i jo estic desitjant ja que això es normalitzi, i afortunadament perquè ens hem vacunat, afortunadament perquè la malaltia l'hem pogut dominar. Efectivament, continua havent-hi casos, com també hi ha casos de càncer, com també hi ha casos de malalties comunes, que, i aquí ho he dit alguna vegada, no s'estan atenent com s'estaven atenent abans. I aquesta és la signatura que no s'ha esborrat, que continua pendent. I aquí és el pla, l'estadi on hem d'anar immediatament. Ens traiem la mascareta, però metafòricament traiem-nos ja la pandèmia de sobre, perquè encara avui hi ha molts hospitals i centres mèdics que tenen restriccions a l'hora de visitar els malalts. Encara avui, doncs, si tu internes a un avi, una àvia, doncs tens dificultats per poder estar amb ells, quan això ja no té explicació. O, per exemple, encara avui hi ha moltes dificultats per trucar per telèfon a un centre d'assistència primària que se t'hi posin. O, per exemple, hi ha unes llarguíssimes llistes d'espera, ja no per a intervencions quirúrgiques, sinó per visites mèdiques, diguéssim, ordinàries, que de 3, 4 i 5 mesos per treure't un gra de la cara, per entendre'ns. Això és el problema que ara tenim, que s'ha incrementat a conseqüència de la pandèmia i que la pandèmia no ens ha de fer oblidar. Ara és el deure que tenim tots plegats, atendre i posar, i mantenir i recuperar la confiança en el servei públic de la sanitat pública. Perquè en aquesta pandèmia, les dades ho diuen i ho corroboren, s'ha incrementat quasi un 50%, 40%, les persones que s'han fet motos privades perquè no se'n fien de la sanitat pública. Aquest és un míssil nuclear a la línia de flotació d'un dels sistemes públics més preuats. Hem de recuperar la confiança en això, també ens hem de treure la mascareta d'aquí i començar a fer feina perquè allò que diu la cançó, salut, dinero y amor, doncs la salut és el primer. I, per tant, no ens hem de despistar.
Ja deies que de fer confiança, comença a treure la mascareta. Estava repassant una miqueta la premsa, veig una enquesta que ha publicat avui El País, mira, torna a aparèixer la cadena SER, no? Que diuen que la meitat dels espanyols creuen que la mesura és precipitada. Que encara hi ha gent que no acaben de veure clar això, i aquest matí ho explicàvem, que ahir a l'escola també va passar una mica, no? Que hi havia alguns nens i no tan nens, i nenes i no tan nenes, que de cop els deien, no, si això no cal, i deien, no, jo ja estic bé així.
És que ens han inflat en el cap.
Jo ja estic bé així, no? No,
perquè la por, la por cadascú la gestiona com la gestiona personalment, i no pots ni criticar, ni jutjar, ni... O sigui, la por cadascú la gestionarà. Jo crec que això serà un procés llarg. Vull dir, avui és el primer dia, Catalunya és el segon, però serà un procés llarg. Ara seguirem veient molta gent amb mascareta en exterior encara, en determinats interiors. Jo, personalment, en determinats interiors, us haig de dir que me la seguiré posant.
Determinats interiors que no seran ni la farmàcia, ni el CAP, ni l'hospital, ni el transport
públic. En aquest està obligat.
Per això dic, dius que seguiràs...
Sí, sí. Jo, segons l'interior en el que entri, avaluaré des d'un punt de vista personal. Jo soc diabètic, amb el qual tinc diabetis tipus 1, amb el qual soc una persona de risc que, en principi, no ha de passar res quan passi el Covid. Tinc la sort que encara no l'he passat, vale? Però...
Espera, que et faré una entrevista.
Quants,
Company, jo també soc diabètica tipus 1, tu, avui estàs a
l'ou. I tu la
no
Covid ja...
No ens
ja
coneixia, meva, però hem de fer un cafè i ens hem de posar cara.
Hem de fer un cafè i comportar insulina, no?
Llavors, la meva teoria, des d'un punt de vista personal, com a persona amb una malaltia immunodepressiva, és com més tard i com trigui a passar la malaltia, molt millor. Per què? Perquè es coneixerà millor la malaltia, que jo crec que encara hi ha molts elements de la malaltia que no es coneixen. Llavors, jo crec que molta gent farà aquest procés llarg d'anar-se triant la mascareta de forma progressiva. És cert que avui aquesta enquesta diu que més de la meitat diuen que encara és aviat. Jo crec que fas aquesta enquesta d'aquí un mes, la xifra serà molt diferent. Estic totalment d'acord amb tu, Enric, que hi ha situacions que no s'entenen. No s'entenen que fa més d'un mes, inclús més de dos, que veiem gent a camps de futbol sense mascareta, amb concentracions que no tenen sentit o que no tenien sentit quan es van permetre, i que, per exemple, no es permetés que pare i mare d'un infant, d'un nadó, entressin a la consulta amb el pediatre i només deixaven entrar o al pare o a la mare en el CAP. Vull dir, no s'entén, són protocols que dius... El que parlàvem abans de la coherència, no són coherents, i la gent del carrer, la ciutadania, no els entén. I jo espero, per favor, que ja sigui... O sigui, que ja no hi hagi excusa i que hi hagi administracions públiques, tipus Direcció General de Trànsit, CP, Institut Nacional de la Seguretat Social. És una vergonya, és una vergonya el que els hi ha servit la pandèmia d'excusa, i aquí no em tallaré, no em mossegaré la llengua, per no fotre el brot. O sigui, és una tortura anar a la Direcció General de Trànsit. És una tortura anar al CP. És una tortura... Bé, és que no pots. Bàsicament, o sigui, no pots gairebé. És que tampoc pots parlar amb ells per telèfon.
I suma i sigue, eh? O sigui, hi ha una quantitat... L'administració en general s'ha adormit. Està adormida.
També és veritat que l'administració va tenir una allau, diguem-ne, d'una cosa desconeguda per a ella i per a la resta, que era allò que en dèiem teletreball, que es va convertir en bústies de correu, per dir-ho gràficament, on s'anaven acumulant missatges per llegir I la gent que hi treballava allà era la que hi treballava, eh? Vull dir que aquella llista va anar-se omplint, 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 i han hagut de treballar i treballar per intentar posar-se al dia, però clar... Vull dir,
jo,
no...
jo vaig tenir una filla en plena pandèmia sort que vaig fer tots els tràmits per tenir firma electrònica, DNI electrònic, etc etc. I la meva tortura va ser només aquesta, saps? Vull dir, fer els tràmits per tenir això. I tot i així, haig de dir que el 80% dels tràmits de la meva filla, d'alta seguretat social, etc, de tot això, com que el sistema patava, literalment, patava, acabava enviant un correu electrònic en aquella direcció que hi havia allà, bueno, no feia servir el DNI electrònic, i deia, senyors, ho he intentat per activa, per passiva, per A, per B, per C, els envio, aquí ho tenen. Vull dir, ja ho tenen. I un temps després rebies una resposta que et deia, recibido, gracias, ja està inscrita. Dius, bueno, menys mal. Menys mal, però quina tortura, eh? Quina tortura.
A veure, Eva, tu què tal amb això de la mascareta? Amb ganes de treure-la? Ets de les previngudes que encara allargaràs una mica l'ús?
Sí? Moltes ganes de treure-la, però jo també soc una mica prudent com el Dani, potser també per aquesta malaltia de base, sí. Per cert, eh? A mi m'han... Jo vull fer primer un cant i un agraïment als professionals de la sanitat pública, perquè vull recordar que altres països on la sanitat pública no és tan... no està estesa o no és tan forta, com per exemple els Estats Units, la mortalitat per Covid ha sigut brutal, brutal. És a dir, que aquí diguéssim que tenim un alt índex de vacunació que això frena la pandèmia i tenim també, bueno, hem tingut les morts que hem tingut, estem entre els països capdavanters segurament per una manca, per altres problemes del sistema, com aquesta manca de reacció del funcionariat i de les estructures funcionarials, però que després han afavorit la marxa de la pandèmia. I, per tant, jo sí que crec que la sanitat pública, justament el que ha demostrat en aquesta pandèmia, és que és capaç d'afrontar una situació de crisi, d'emergència, com la que ha afrontat, que no és senzilla. Dit això, pel tema mascaretes... A mi em fa sentir incòmode quan vaig a molts llocs, i que reconec que això és una qüestió psicològica, eh? Que cadascú, diguéssim, té els seus marges, com deia el Dani, de pors i d'inseguretat. Eh? Quan ja, ahir la tarda mateix, vaig anar a fer un cafè amb una mica en una cafeteria i es va omplir, perquè a més estava plovent, no? I estava tot ple de gent, no? I tothom hi anava amb la mascareta com a... Bueno, va, només queda un dia, no? I això es feia sentir... A mi em va fer sentir una mica incòmode. Reconec que una mica incòmode, no? Perquè, clar, a l'hora de la veritat, com que tothom estava amb cafès i croissant sobre la taula, doncs tothom se la va treure. I bé, molta gent, massa gent. Però és un... hem d'intentar anar recuperant la normalitat, perquè, en primer lloc, els índexs d'hospitalitzacions per Covid són molt baixos, els índexs de vacunació són molt alts, i fins que aquest virus, que espero que no ens doni un nou espant, un nou ensurt, no? Sigui en forma de nova variant o mutacions o el que sigui, hem de confiar que, diguéssim, que aquest temps ha passat. La mascareta marxarà del tot? Estic convençut que no. Serà de les coses que quedaran i segurament és la peça més icònica, no? per portar d'aquesta pandèmia, però seguirà estant damunt de la taula, perquè bueno, tots doncs, ens sentim una mica més protegits darrere d'ella, i fins i tot per aquesta qüestió no sanitària, sinó de confort psicològic, i perquè, a més, la pandèmia, la realitat és que no s'ha acabat. Allò que ens deien fa un any de no s'acabarà fins que no s'acabi a tot arreu del món, vivim en un món interconnectat, doncs no s'ha acabat la Covid. I, per tant, hi haurà situacions en les quals... bueno, potser caldrà. I respecte, ja que hem tret el tema de la diabetis, ho dic perquè és que no tipus 1, però som mig milió de diabètics a Catalunya, vull dir que no és una malaltia menor.
No
és una malaltia menor des del punt de vista que afecta a moltíssima, moltíssima gent, no? Clar, jo vaig estar fent trucades, vaig parlar amb el meu endocrí al principi de per què els diabètics no es van considerar un grup d'aquests prioritaris, igual que alguns malalts de càncer, que tampoc, eh? A l'hora de vacunar, no? Perquè aquí s'anava vacunant tota una sèrie de gent abans, i en canvi nosaltres som malalts crònics, que com pot certificar el Dani, que estem ultracontrolats, m'ha de ser, i que en altres estats, com els Estats Units o el Regne Unit, sí que es van prioritzar quan es van posar grups de malalts crònics amb malalties basals, no? Bueno, es va prioritzar la vacunació, a nosaltres aquí no, i resposta al final, després de no sé quantes trucades regulars, al meu cap, al meu endocrí, era, hosti, no tenim prou vacunes. bueno, no tenim res vacunes. No tenim res vacunes, però l'únic que em pots donar és un paperet, no?, que diu, si ets diabètic, perquè a més els papers aquests existien en els caps, eh? Vull dir, sí. Entrar per la porta, trobar-te un paper que et deien, si ets diabètic, queda't a casa.
Sí.
Escolti.
Sí. Crec que, bueno, això ho sabeu millor vosaltres, també, Dani. Jo crec recordar que quan va començar la pandèmia o la primera onada, sí que les persones que teníeu diabetis estàveu en els grups de risc i després però van anar sortint alguns
estudis. Té raó ella, que quan va arribar el moment de vacunació, que van haver de posar sobre paper qui era de risc i qui era no, els diabètics vam saltar. Creure. Jo també vaig tenir el mateix dubte i em vaig preguntar el per què. Jo crec que aquí entraríem en un debat sobre el sistema ja, tu ho has dit, som mig milió de diabètics a Catalunya, tipus 1, llavors falta comptar els tipus 2, que acabaran tots sent insulinodependents, perquè és el destí. Bueno, t'ho diré clarament, som deficitaris.
Però és un malalt de càncer deficitari.
I la prova...
La sanitat pública no va amb aquests paràmetres.
Ja, però ja ho sé, i no hi ha d'anar, i no hi haurà d'anar mai, però la prova de que som deficitaris és de que abans, quan anàvem a buscar la insulina a la farmàcia, el cost era zero, i ara tenim un copagament petitó, però el tenim. I paguem una part. Per tant, som deficitaris.
Som deficitaris com tots els malalts crònics.
Sí,
nosaltres
sí,
no vivim al Iemen. Vivim aquí.
El que passa que jo crec que plantegeu també un debat que és bastant interessant i que lliga amb el que plantejava l'Enric també en la seva primera intervenció en aquest sentit, que és que segurament el gran repte ara és com el sistema sanitari català i espanyol, evidentment, però el que ens toca a nosaltres és el català, com es recupera, es reordena i torna a agafar un determinat ritme de funcionament en tots els àmbits, incorporant-hi la Covid, no? Perquè, és a dir, ara el que ja queda clar és que aquest intent de retornar a la normalitat no passarà per esborrar la Covid, sinó que passarà per incorporar la Covid, no? I a veure com s'aconsegueix fer aquesta gestió.
Això serà més lent que la retirada de la mascareta.
No, per això ho dic, per això
sí,
ho dic.
Però aquí, en qualsevol cas, i a mi la pregunta que em faig és com es gestionarà la següent onada? Perquè el context de la següent onada serà molt diferent. Sense mascareta... O sigui,
com la grip. Com la grip.
Estàs segur?
Ens vacunarem a l'octubre.
Estàs segur que els governants, quan vegin determinades xifres, no faran marxa enrere?
Jo crec, a nivell sanitari, jo crec que com ja s'ha incorporat com la grip. Mira, ara, com que expliqueu coses personals, jo també n'explicaré una. Jo era dels últims de Filipines i vaig agafar la Covid, per això he fallat algun dia aquí, lleu, afortunadament, i me la vaig detectar jo amb un test d'antigen, val? Tenia mocs, i mira, vaig a fer-me i pum, val? I llavors també vaig quedar amb una veu d'home, que tampoc era per una veu fònica, etc.
Això a la ràdio té èxit, eh?
Sí, a la ràdio triomfa. Bé, el segon dia, jo ho vaig comunicar a la meva salut, vaig anar a la meva salut i vaig dir, ei, he donat positiu. L'endemà em truca la doctora de capçalera i em diu, què, com et trobes? Dic, bueno, tinc mocs, estic bé. Bueno, ja saps que pots anar a treballar, no? Dic, no aniré a treballar. Sí, teletreballaré, perquè no he deixat de treballar, teletreballaré, però jo, sabent que sóc positiu, no aniré a treballar. Però escolta, ara el protocol diu que pots anar a treballar, has d'anar amb mascareta i sobretot no tenir relació amb persones que puguin tenir problemes de salut, gent gran i tal. Dic, escolta, m'ho estàs dient en sèrio? Que m'estàs dient que... Sí, no, t'ho dic que afectes a la baixa, perquè no et donarem la baixa. Llavors, aquí va a el que jo volia dir. És a dir, una cosa són els sanitaris, i els sanitaris són professionals com la Copa Unpino, i estic a favor de que hem fet un gran esforç, etc etc. I l'altra són els genios de la làmpara, els que manen, els que munten aquests protocols, els que estan organitzant, els que gestionen. I jo crec que a aquests els hi falta un bull, i ho dic així de clar. O sigui, aquesta gent necessitarien tenir una bona mili, en el sentit de uns quants mesos de guàrdia en els serveis d'urgències, uns quants dies o setmanes en els centres d'assistència primària amb els usuaris i escoltar-los. Perquè hi ha decisions que no s'entenen. Hi ha decisions que... Què vol dir la baixa? Escolti, jo no he demanat la baixa. sigui, què m'està dient? Que jo vull enganyar... O sigui, aquí vostès m'han estat durant 2 anys espantant-me de que, ojo, la quarantena, després van ser 15 dies, després no sé quantos i tal, i ara m'està dient que puc anar a la feina sabent jo que sóc positiu. Escolti, jo ja per responsabilitat, ja personal, no ho faré.
Però ja vam assumir tots que s'havia fet un debat entre l'economia i la salut, sí, i es va... Sí. No? I vam... ens van dir que la decisió final havia sigut que en la teva circumstància passava per davant que anessis a treballar. No?
Doncs aquí em refereixo, la gestió. La gestió de la sanitat ha de recuperar aquesta confiança. Per què, a part, quan compleixes 80 anys, segons, si estàs bé, segons quins tractaments ja no te'ls fan, ja no te'ls programen, i t'ho diuen a la cara, vostè ja amb 81 anys ja no li farem. I aquests persona... home o dona, hagi d'anar a la seguretat a la clínica privada a fer-se aquella prova perquè la pública li està dient a la cara que millor que es mori perquè és deficitari, perquè resulta que com que té 81 anys ara li costa molt a la seguretat social. Això no li fa dir al metge, això no li surt al metge, això és algú que mana per sobre del metge, que no té ànima, que no té ànima, i que li ha dit, escolta, quan entri un malalt aquí més de 80 anys, te'l treus de sobre. I això està passant a dia d'avui a la sanitat pública catalana.
Correcte.
I això m'estic referint, a la gestió, que és nefasta, que és nefasta, i que igual que el Pegasus, necessitaria d'una investigació a fons, i ja no política, sinó fins i tot em proposo, i proposo a la classe periodística, a fer-la de valent, perquè no ens atrevim. I no és posar-se amb els metges, insisteixo, ni en les infermeres, la immensa majoria de les quals són grandíssims professionals. Fan el que els hi manen de fer.
Estic d'acord amb tu, i a més ara, respecte a més a més la Covid, el sistema sanitari té un repte sobre la taula que encara ningú l'està abordant, perquè fa massa poc, però és que està al caure. I és, què passa amb la gestió dels malalts de Covid persistent? És a dir, hi ha gent, perquè jo conec, tinc amics, que, escolta'm, que tenen uns mals de caps terribles.
Jo també, i estan tots per la privada.
I l'única resposta que tenen ara mateix del sistema és, bueno, en primer lloc ha de passar 3 mesos, 3 mesos durant els quals tu has d'anar a treballar, has de seguir fent vida normal, no? A menys que realment no puguis ni moure, que llavors agafes una baixa com l'agafes a qualsevol malaltia, no? Però és a dir, 3 mesos perquè et declarin que tens Covid persistent, i quan t'han declarat, què? Què hi ha des del punt de vista fins i tot administratiu? A mi em recorda una mica quan es van començar a diagnosticar els temes aquests de... recordareu, de fatiga crònica, no? Que, bueno, semblava que a més a més tothom s'ho inventava.
Que s'inventaven,
no?
Sí.
És algú que s'està inventant, no? Sobretot afectava dones, ho inventant. Bueno, fins que al final determina que això és una malaltia. Però és a dir, ara tenim milers de persones que estan en aquesta situació. I jo no estic veient que ara mateix estiguin posant sobre la taula cap mena d'eina, perquè a més a més...
Demà...
Tots coneixem casos personals que van als caps i els diuen, escolti, vostès, miri, prengues uns paracetamols i vinguin a veure d'aquí 2 mesos. Bueno.
Demà 9:15 a.m, el conseller de Salut Josep Maria Argimon estarà aquí a Ràdio Estel, li preguntarem.
Doncs mira...
Doncs pues, clar, és que...
Dani... Havies de fer un comentari ràpid? Si no, vaig a la publicitat.
Anem als diners.
Senyors, que vagi,
no perdem
molt,
diners,
que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Molt bona setmana.
Gràcies.
Publicitat i seguim amb més coses aquí al Matí Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 13:45 i a 16:45 de la tarda tens 2 finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Aquest és en Guillermo, Grillex per als amants del rap. Era mort per dins i buscava licens per sentir-se viu, però res no l'omplia. Un dia el van convidar a unes convivències de l'església i allà es va omplir d'esperança.
El Guillermo, per tu, per tants. Marca la X de l'església a la declaració de la renda. Descobreix més històries a Portantos Punès.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
És molt més que un viatge inoblidable. És pura emoció a cada pas. Coneix Terra Santa de la mà dels custodis franciscans i Alcon Viatges. Especialistes en viatges religiosos. Sortides exclusives des de Barcelona des de 1.580 euros per persona. Informa't a la teva agència d'Alcon Viatges, Viajes Ecuador o al 93 521 58 48. Fem del teu viatge una gran experiència.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Cap a les cadires. No cal que corris, Olga Vallejo. Sí. Seu tranquil·la, que no passa res. Mercè Raga, com anem? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Molt bé. Mira, així el micròfon encara se sent millor. Què tal? Bon dia, com esteu?
Què tal? Com esteu? Gràcies.
La mar de bé, estem.
Estàvem parlant d'altres coses i... Aquest bé. Espera't. Perdo els papers.
Porc. Ai, va. Ai, situa't.
Dia 20 d'abril.
20 d'abril, sí, senyora.
Vosaltres l'heu recordat avui, no?, amb els Celtas Cortos.
Ah, exacte, val, que fa dos anys van fer aquella versió.
Però avui també el recordarem perquè és un dia que ens hem desfet, en part, de les mascaretes, perquè ara les portem aquí a l'estudi. Però la millor cançó que pot representar aquest moment per tots aquells oients que ens estiguin escoltant és aquest Libre, de Nino Bravo.
Hombre...
És un hit en tota regla, composat el 1972, però que ha traspassat generacions, moltes generacions, com per exemple la Marta Soto, que amb només 20 anys en feia aquesta versió. A veure, t'haig de dir que avui m'han dit... Tens possibilitats.
Tens possibilitats.
Però
a veure, clar, comparat
ho veig complicat.
Comparat amb ahir... Tens possibilitats.
Comparat amb ahir,
però
va una mica revolucionada, no, la Maria Soto?
Però és que la teva fa molt bona pinta.
Ja ho sé.
A veure, quina és la teva?
Xaval de la Peca.
Home.
Clar, és que...
Tira, carretera.
Què hem de fer, Olga Vallejo?
Doncs
que
res, és que un punt per la Mercè.
No tinc marge ni ajudar-te, ho tens clar, no?
Està complicat. M'ofendria si em triessis, mira què et dic.
Què, va?
És de les versions... Ai. És d'aquella... Aquesta, la Xaval de la Peca,
mira,
eh?
És
aquesta,
que sempre ha de dir alguna cosa.
Aquesta versió del Xaval és d'aquelles versions que fan justícia a l'original.
I tant.
Tens raó.
Saps? Vull dir que és...
Et donarà raó, Pol.
Trobo, eh? No hi entenc gaire, però...
Vale.
No, amb tu, Mercè Raga. Vull dir, tens dos puntets ja, eh? Tenint en compte que la setmana és de 4 dies, gairebé ho tens.
No, és veritat que el divendres...
La cosa.
És veritat.
Ah, seguim amb això, el divendres, triple puntuació.
Gaire, per això he dit gairebé, gairebé ho tens.
Seria emocionant si demà guanyés la Mercè i divendres guanyés jo.
I tu valgués per 4, no?
No, per 3.
Vinga, va, que vagi bé el programa.
Gràcies.
Molta sort. Fins demà a les 8.
Sobre su pecho flores carmesí. brotaban sin cesar.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Saps que passen de 2:15 to 11. Avui és dimecres, per si encara no estàveu situats. A mi a vegades em costa, eh? Dimecres 20 d'abril d'aquest 2022, dia del reconeixement de la feina que fan tots els voluntaris. Salutació especial a totes aquelles persones que avui els hi veurem la cara al descobert. És a dir, sense mascaretes. Això que dius, mare, què ens ha passat avui a la feina, no? Hi ha moltes cares desconegudes.
Tu qui
ets? Tu qui, sí. Què has fet amb aquesta
Exacte.
Persona?
Jo m'he portat alguna sorpresa, eh?
Que sí?
Ah, sí?
Sí, perquè
positiva?
Hi ha gent que no... Sempre són positives. Ah. Però hi ha gent que no...
Que no coneixies, no?
No, clar, exacte.
Que coneixies ahir, però avui ja no.
Sí, sense mascareta no. Sense,
perdona, et pots posar, et pots tornar a posar la mascareta, no?
Sí,
em
exacte. Posa la mascareta, sisplau, que no sé qui ets.
Ara, però això sí, amb la mascareta ben posada avui a l'estudi de Ràdio Estel, programa ara, sí. 145, a la producció amb David García, amb Francesc Marginet, al món virtual, a les xarxes socials un dia més, i tenim a la Eva Cervera i a la Mercè Mondelo, i a les vies de so, Jordi Carretero i ell, José Matosa. I d'aquí mitja hora, avui volem conèixer un altre punt de vista, sobretot, més que volem conèixer un altre punt de vista, és que volem analitzar aquest fenomen, l'èxit del grup de música El Pot Petit, la banda catalana que porta més de 10 anys, crec que en porten 12 sobre l'escenari, triomfant entre el públic familiar i trencant estereotips. Per cert, el pastisser Christian Escrivà, d'ells diuen que és el Rollins dels més petits de casa. O sigui, imagineu-vos aquest fenomen del Pot Petit.
Això ho diu l'Escrivà?
Això ho diu l'Escrivà, perquè em sembla que és, de fet els hi ha dedicat una mona aquest any, no? David Serra, una mona gegant al Pot Petit. Doncs avui volem conèixer les claus de l'èxit d'aquesta banda catalana, serà a partir de les 11. A 11:15 saludarem el Xavier Carmeniu, que segur que recordareu que fa alguns dies es va saber la notícia del possible enverinament de l'empresari Roman Abramovich durant una visita a Kiev, quan intentava mediar entre russos i ucraïnesos. Doncs, arran d'aquesta notícia, li hem demanat a l'historiador que faci un repàs al llarg dels segles perquè d'enverinaments d'aquells que han pogut canviar la història. I encara enllaçats amb l'actualitat, avui a la Tecnopèdia parlarem de telèfons espies, que segur que està molt de moda, concretament del programari Pegasus. Però què és realment el programari Pegasus? En Pau Font, expert en comunicació i continguts digitals, ens explicarà en què consisteix. I després obrirem fila amb Judit Caselles, que ella el que farà és arrodonir tota aquesta informació i ens aportarà les conseqüències que pot tenir a nivell polític aquest Catalan Gate, el cas d'espionatge massiu. I a la 1, aproximadament, en poc poques paraules. Aquest dimecres, a l'Espai de Comunicació, amb la vista posada aquest dissabte, dia de Sant Jordi, avui el professor i coordinador del grau de Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de Blanquerna, Josep Maria Picola, ens portarà lectures d'aquelles que són obligatòries per tots aquells que us interessi l'apassionant món de la comunicació. I amb els àngels de les xarxes i la resolució del Freqüència Madurada, com sempre, arribarem al final del programa. Per tant, et convidem a compartir amb nosaltres al matí, aquí, al matí a Ràdio Estel. Va, 5 minuts que passen de 11:15. Nois, avui heu dormit bé, esteu descansats, ja amb la ressaca de Setmana Santa passada, no? Ja sí. És un dia més. Aquest és un dimecres-dimarts, jo no sé com porteu aquest.
Millor que el d'ahir.
Sí.
Sí? Estàs amb clara recuperació?
Totalment, sí.
Jo avui he sortit impactada de casa amb aquesta tempesta de pol·len, que al principi no sabia si era neu, pluja, però en qualsevol cas m'he posat la caputxa.
Des d'aquí perquè semblen flocs de neu, però t'hi fixes sí. I dius, no pot ser, el terra està gairebé groc.
I és grugós. Sí, sí, per sort aquí estem a resguard.
Mireu, jo ara estic mirant el temps, el Jordi Miralles també ens ho ha dit, de moment a Barcelona, Lleida, Girona no plou, però a Tarragona i Andorra ja
ha començat.
Ja arriba la pluja.
Ai, dissabte.
Ja ho diuen, eh?
Ai, dissabte.
Comença a ploure a Andorra i a Tarragona.
Arribarà,
ja pots agafar, que collona...
Com ha anat això?
Mira que ho tenies fàcil en Barcelona, però, eh?
Escolta, aquest rodolí, no, eh?
Aquest remat.
Bé, en tot cas, Vallejo, ai, no, Olga, què?
Bé.
Sí?
Bastant bé.
Ens endinsem a la zona Vallejo?
Anem.
Amb paraigües, però?
Encara no, tinc el xubasqueró.
Preparat.
Punt.
Vinga, anem-hi. Aquella notícia que t'hagi tret la son, existeix o no avui?
Mira, jo me'n vaig anar a dormir contenta sabent que avui era el dia sense mascaretes, que estem fent ràdio amb mascaretes, però bé, ahir va desaparèixer les escoles, avui tothom sense mascareta, només cal posar-se-la en centres i serveis sanitaris, el transport públic, les residències i les farmàcies. Els sindicats i la patronal es queixen, clar, perquè les empreses han de decidir si els treballadors la porten o no. Per tant, nosaltres, al directe, menys de 2 metres, doncs portem mascareta, la redacció, tots ventilats, d'aquí 2 dies, tots refredats també.
Jo també.
Però sense
ara,
mascareta.
Ara ha fet un rodolí, la Olga.
Sí. David, el pots rematar, també, què?
No, perquè ja després del desastre... Després del desastre anterior...
Bé, tot i així, adeu a les mascaretes, la majoria d'hores del dia, després de 699 dies.
Has comptat?
No, ho han comptat a un diari, ho han comptat.
Ah, molt bé.
Ho ha contat un diari. I jo ho replico. Però vaja, molts dies, això s'ha fet llarguíssim.
Té mèrit. Sí, sí, tant.
700 dies.
Sí, una passada.
Haguéssim pogut esperar un dia més, no? Exacte. Per fer una xifra rodona.
Sí.
Ja teníem un llibre.
Se'ls ha de dir tot.
Curiós que, segons una enquesta que ha encarregat el País, la majoria de la població creu que és aviat per retirar-les. Potser és aviat, però teníem tantes ganes. Home, segons les dades publicades ahir pel Ministeri, per això hi ha un petit repunt de positius. Clar, estem post-Setmana Santa, veurem...
Alerta.
Què passa? Creuem els dits perquè tot vagi bé.
Escolta, i cueja, i sembla que va per llarg. De fet, avui en parlarem, en el programa, el Catalan Gate.
Sí, ja sabeu, les últimes revelacions destapades per la revista The New Yorker arran d'una investigació de Citizen Lab sobre el cas de l'espionatge massiu de polítics i activistes independentistes, que no va ser una cosa de 4 dies. El govern de la Generalitat ha denunciat una operació d'estat per l'espionatge. El president aragonès ha exigit una investigació a Pedro Sánchez, si vol recuperar la normalitat en les relacions. I és que fins ara el govern central ha evitat aclarir si el CNI va usar el programa Espia i sembla que no té cap intenció d'iniciar una investigació. Ahir vàrem veure junts de nou Oriol Junqueras i Carles Puigdemont, una imatge que semblava que no tornaria a passar. Doncs junts anunciaven una ofensiva internacional als jutjats, presentaran querelles a 6 països. I m'ha agradat especialment sobre aquest tema l'anàlisi que en fan David Miró a l'Ara. Perquè us feu una idea, es titula 1995, quan l'espionatge feia caure vicepresidents i ministres. I al peu veiem una foto de Felipe González i Narcís Serra, que Narcís Serra, uns dies més tard d'aquella foto, doncs va desaparèixer.
Va desaparèixer, té raó.
Va dimitir.
Escolta'm una cosa, ens recomanes un parell, però de vinyetes, sobre aquesta porta catalana, no? Aquest Catalan Gate, aquest espionatge massiu.
Sí, una és el de Fit a Fit d'en Jordi Duró a l'Ara, on veiem unes orelles que van entrant a dins de la pantalla d'un mòbil, i l'altre és la punta al natural de José Luis Martín a La Vanguardia. A peu de vinyeta està el hashtag Pegasus, i la imatge és que veiem a tres suposats espies amb auriculars, estan fent les escoltes, deduïm, i un diu: es passen la vida parlant malament els uns dels altres. Potser per això ahir també ens va sorprendre veure junts de nou Oriol Junqueras i Carles Puigdemont.
Per cert, segueix un dia més la guerra a Ucraïna.
Sí, Moscou ha enviat desenes de milers de soldats a les zones veïnes del Donbass i en les últimes hores ha atacat un miler d'objectius per apuntalar l'ofensiva. Que, per cert, Pedro Sánchez viatjarà els propers dies a Kiev per reunir-se amb Zelensky, que donem per fet que no passarà res. Però mira, estaria bé, no?, que la visita d'algú a Ucraïna amb el president Zelensky suposés la fi de la guerra. Un miracle, no?, perquè potser haurien d'anar a veure Putin, a veure, però vaja.
Sí. Van a fer-se fotos.
Ja.
Escolta, entrevista que ens recomanes avui.
Doncs la que fan a l'ara el politòleg Oriol Bartomeus, el destacat: hi ha una possibilitat que guanyi Le Pen i és un escenari totalment nou. Ja sabeu la meva falera per les eleccions franceses.
Sí.
Sí, mira. Ahir ens preguntaven com pot ser que un de cada tres francesos hagi votat a l'ultradreta a la primera volta. Recordem que aquest diumenge és la segona i definitiva, i Bartomeus explica que aquestes eleccions van del poder adquisitiu, que Marine Le Pen ha jugat molt bé la campanya, la candidata de l'ultradreta, de les de l'ultradreta, perquè ha tractat temes que tradicionalment estan associats a l'esquerra, com l'atur, els preus o la inflació. I ha aconseguit així que Macron sigui vist com el candidat dels rics i Le Pen ara serà la salvadora. És qui s'ocupa dels problemes de la gent. La corresponsal de La Vanguardia a París també explica quina ha estat l'estratègia de Le Pen, que ha estat bàsicament suavitzar les seves propostes més dures per vèncer la por de votar-la. Avui és el debat televisat, l'última oportunitat per una influència massiva sobre l'electorat, i la candidata Le Pen espera millorar avui la mala actuació que va tenir el 2017 també davant Macron, que llavors va guanyar Macron. Le Pen va tenir una migranya i sembla que va confondre les respostes.
Això ho diu ara.
Això ho va dir en aquell moment. Jo, a veure, que tingui migranya no cal, però si ho fa malament, millor.
Això sí. Qui no t'ha agradat gens ni mica?
Saber que, segons un informe de Custodio, que és una plataforma líder en seguretat en línia i benestar digital, que treballen molt bé, hi ha una nova tendència a TikTok que consisteix a etiquetar enllaços a contingut pornogràfic a internet. Això suposa que menors, perquè recordem que molts menors utilitzen TikTok, puguin accedir a pornografia. Hi ha dues etiquetes que són hashtag YouTube Naranja i hashtag YouTube Azul, amb les que accedeixen a dues pàgines directes de contingut pornogràfic.
Pornogràfic.
Ah, sí? Sí. Ho dic perquè, bé, qui estigui al voltant dels més joves...
Sí, doncs que estigui alerta, no?
Estigui alerta, YouTube Naranja i YouTube Azul.
Som un anunci de beguda, refrescant.
O d'un boli. A mi m'ha
recordat
un boli.
Ah, també.
Tot i ser dimecres. Avui, per cert, arriben estrenes a les plataformes.
Sí.
A les plataformes.
A Netflix arriba la segona temporada de Muñeca Russa, la Nadia atrapada en el temps, si algú l'ha vist. Aquesta temporada passa 4 anys després que la Nadia i l'Alan escapessin del bucle temporal de la mortalitat. I atenció, que a Disney Plus arriba una sèrie que farà especialment contenta a l'Helena Neira.
The world works in certain ways until a new great idea comes along and changes everything.
Està basada en fets reals, amb Amanda Seyfried. Explica l'auge i la caiguda de l'Elizabeth Holmes, la dona bilionària més jove del món, que es pensava tothom que era la propera Steve Jobs, tot i que no li ha anat gaire bé. L'Steve Jobs dels negocis, gràcies a una tecnologia que havia de revolucionar la indústria de la salut, però la cosa no va anar tan bé com ella s'esperava.
No? Bones notícies, però, pels amants de James Bond.
L'agent 007 ha fitxat per Prime Video. Opa. Això vol dir que a partir de l'1 de maig, totes les pel·lícules de la saga de James Bond estaran disponibles a la plataforma d'Amazon.
Tu les has vist totes, Serra, o no?
Totes
les...
i diverses vegades.
Sí? Ets amant de...
I les tinc totes amb...
Ah, també?
Rei.
Doncs ara...
Em van regalar una col·lecció sencera.
Wow.
I l'altre dia em vaig comprar l'última. Per tant, tinc tota la col·le.
A mi m'agrada molt l'última, ara que ho has dit, no? Va estar bé. Millor que Batman, no, Marta?
Per descomptat.
Ara la posen en plataforma, Batman, no? Ja em sembla.
Sí, HBO Max. Sí,
ja HBO Max.
Fa un parell de dies, crec.
Bon, doncs, més bones notícies, Olga, que comparteixes també relacionades amb l'entreteniment.
Sí, perquè ja està més a prop la reobertura de La Paloma. Com titula en el periòdico, resurrecció d'un històric, la Paloma per fi agita les ales. M'ha agradat.
Oh, quines ganes, eh? Vosaltres us en recordeu o no? Hi havíeu anat a la Paloma?
Jo he anat a la Paloma, però no hi he anat tantes vegades, però estic esperant aquí un delit que sembla que hi hagués anat cada cap de setmana. Però ho vas veient, és veritat. Aquesta emoció, i penso, tampoc vas anar tantes vegades.
Oh, jo he anat bastant, a la Paloma, jo recordo.
Jo he anat, no recordo si moltes vegades o no. Però hi he anat.
És que ja era tard quan hi anaves.
La Harke no...
A mi no. Sí, em quedava lluny, no ho sé. I tocaven sempre aquest tipus de...
No!
Això és especial, perquè el dia 30, que és dissabte de la setmana vinent, la sala de festes acull una festa de swing, d'aquí la música, un esdeveniment privat, però això sí, ja està més a prop l'obertura del públic general. Estan a l'espera d'una subvenció que no sabem... Ai, que
això els permisos, no? Perquè va estar... de fet, la propietària va estar amb el Toni Marín, el Tot anirà bé, diria, fa unes setmanes, oi, José? I va comentar que els permisos els tenien tots, però...
Doncs ara una subvenció per reactivar la programació i s'espera que després de més de 15 anys tancada, d'aquí uns mesos, ja per fi reobri la Paloma.
La imatge del dia.
Va, avui una d'aquelles imatges, gràcies, Olga, per la zona Vallejo, que posa, per cert, David, això, com la pell de gallina, no?, per l'absència...
De persones, de cotxes, de qualsevol tipus de vehicle,
no
en una
res.
Ciutat atapeïda, amb molta aglomeració, diuen que té, però jo no he estat mai, com és Xangai. I, clar, veure una ciutat amb tanta gent
impressiona,
buida...
No?
Impressiona molt. Fa setmanes que la ciutat va quedar buida per un nou confinament provocat, en aquest cas, per aquesta variant Omicron, que almenys els ha arribat ara, i que va generar doncs, una nova anada de casos, deixant buides, com dèiem, les ciutats, i tothom tancat a casa. Per veure què suposa aquest confinament, val la pena donar un cop d'ull a la fotografia que publica La Vanguardia, és de la ciutat de Xangai, més concretament d'un dels nusos viaris de la ciutat de Xangai. A veure, perquè us feu una idea, és com un nus de la Trinitat multiplicat per 10.
Carai,
sí, sí.
Molt il·lustratiu.
La foto mostra... Ja, jo les he intentat comptar-les, però més de 10 carrers o vies ràpides hi són. I he anat comptant i he vist, com a molt, 4 o 5 vehicles. Tenim que dubto si és un vehicle o no ataca de la foto. Però clar,
no
impressiona molt.
Trobar, no t'hi vulguis trobar, no, segur que et perds.
Sí.
És el típic lloc, jo el nus de la Trinitat i em perdo sempre.
Ah, sí, però
sempre
imagina't... I sense cotxes?
No, sense cotxes, perfecte.
Clar,
però quan està tapeït, allò deu ser un infern.
És horrorós, allò és horrorós.
Horrible.
És estressant el nus de la Trinitat. Imagina't això. Però no impressiona molt. Sí,
clar,
sí, sí.
Impressiona molt, abans també ho comentàvem, no? La taula de redacció, Olga, com...
El contrast.
Totalment. Nosaltres aquí ens traiem la mascareta, no?
Sí, clar.
Avui, i allà...
Tots, i què
tots
creieu?
Confinats.
Que arribarà aquí o que es quedarà allà?
Clar, és que donem per fet que és Omicron, però...
Clar.
No, perquè sempre va d'oest a est.
Aquesta teoria...
Ah, per tant, nosaltres ja ho hem passat, eh?
Clar.
Això ho hem de batejar, teoria Serra, m'agrada, eh? M'agrada aquestes teories. Avui, per ser la nostra corresponsal, la Marta, ha viatjat fins als Estats Units per presentar-nos l'esport que aviat, dius tu, que arrasarà casa
sí,
nostra.
Sí, perquè jo sé que teniu moltes ganes de passar-vos en forma,
moltes.
Aquí els companys de la taula de la redacció. I ja sabeu que els Estats Units van un pas per davant, en aquest cas un set per davant. I avui us vull parlar del pickleball, que és un esport que en els darrers anys s'ha fet molt popular a Nord-Amèrica i que sembla que d'aquí ben poc triomfarà també a casa nostra, com per exemple va fer fa uns anys el pàdel.
És veritat. I com es juga el pickleball?
Ara
m'ha entrat curiositat.
Doncs mira, és un esport de pala que combina elements del tennis, el pàdel, el bàdminton i el ping-pong. Però no tots a la vegada, eh? No us atabaleu. Escolteu aquest partit...
No sé com el gadget.
El què?
L'inspector gadget.
Hauríem de tenir 4 braços, no? No, mira, escolteu aquest partit de doble jugat als Estats Units, atents a la rapidesa dels cops i la intensitat de la partida.
How cool is this?
Pa, pa, pa.
This is amazing. This is a great point. Look at the hands.
Això és com una taula de ping-pong o com va?
Bueno, mira, si en mireu vídeos, es podria dir que és un pàdel en miniatura, és una pista de pàdel en miniatura. I per què agrada tant? Doncs perquè la pista és molt petita i, per tant, no és necessari estar massa en forma per poder fer un paper digne a la pista.
Això m'agrada.
Però també està engaviada.
Computa com a esport, però no cansa gaire, per tant, és una bona combinació. Com us podeu imaginar, però s'han de tenir bons reflexes, perquè, com en el ping-pong, és un joc ràpid.
Sí.
I és una pista, sí, tancada, com dèiem, com el pàdel. Si juguen parelles, és molt dinàmic per tots els públics, per tant, podem una família, Mira Serra amb els seus fills, Olga també. Important també té un risc molt baix de lesions. Ah, per tant, mira, tot això que t'estalvies. Sí,
aquí a Catalunya també es pot practicar aquest pickleball?
Sí, hi ha alguns gimnasos i instal·lacions a Barcelona i ciutats com Sabadell amb pistes de pickleball on podeu posar a prova la vostra agilitat i reflexes en aquest esport de pala. Per tant, aneu buscant parella de joc i aprofiteu per anar-vos entrenant abans que aquest minipadi les popularitzi. Tota la info sobre aquest nou esport la trobareu a pickleball.cat, que ja tenen, de fet, federació, i a la seva pàgina oficial de Facebook.
Doncs, Marta, moltes gràcies per aquestes noves tendències.
Podríem anar un dia també els quatre a jugar a pickleball.
Ah, sí,
us animeu o no?
Sí, no, jo vaig amb la Olga.
Ja organitzo jo.
Vale. De tendència...
Per què no vols anar amb mi?
Ai, és que...
Recorda el teu últim partit de pàdel. Jo, com que no li he explicat res del meu...
Mercè, amb tot això hi ha un hàndicap, que la xarxa és una mica baixeta. I has d'anar així com una mica jupidet.
Ben acotades, no?
Nosaltres? Sí, sí, o de genolls.
No, ho deia això perquè em sembla que el camisat de pàdel aquí... Bueno, almenys qui ha passat més hores a una pista de pàdel...
El Serra.
Probablement ets tu, Serra.
Potser sí,
no?
Però no n'he passat tantes, eh?
No?
Sí que n'he passat, però
tampoc.
Vol dir que abans no he passat zero.
Segurament més que nosaltres.
Molt poques. Per cert, d'una tendència esportiva, ara passem a la tendència viral, perquè, atenció, el que destaquem avui com a tendència no té xifres espectaculars, però... Ai, explica, una suposició que si més no fa pensar,
sí, sí,
no?
Sí, sí,
Serra?
Sí, sí.
Va, ens traslladem a on? A Galícia.
Ayer tarde yo te vi paseando junto al mar.
Una playa gallega de belleza sin igual. En poden ser moltes a Galícia, però sens dubte Sant Xenxo destaca per la seva costa, per les seves magnífiques i espectaculars platges. I clar, quan parlem de Sant Xenxo, darrerament tots pensem en la mateixa persona. Fa un parell de dies que hi ha sospites que el rei emèrit és en aquest bonic poble de la província de Pontevedra. De fet, ja es va dir fa mesos...
Ja ho vam dir, aquí ja ho vam dir fa una setmana.
Marxés de Abu Dhabi perquè ja tenia permís per sortir, tot i que havia de residir allà, aniria al primer lloc de tots a Sant Xenxo. La prova que podria ser definitiva l'hem trobat a Twitter en un fil que ha publicat una veïna de Sant Xenxo que comença dient... Soy de Sant Xenxo, perquè quedi clar, y llevo más de una semana afirmando que el rey emérito... Ho diré en majúscules, eh? El rey emérito está aquí, de estranguis, intentando pasar desapercibido, pero estar... Està aquí. Aquesta veïna observadora de Sant Xenxo ha fet un fil molt complet.
És impactant, eh?
Que resumirem en allò. Quatre fets que, segons ella, demostren que sí, el rei emèrit és a Sant Xenxo des de fa dies. Són, primer, se ponen a arreglar coses sin que haya elecciones.
Sospitós.
Dos, aumenta la seguretat de manera exponencial i desproporcionada.
Molt
a veure, moment, fins aquí ella diu... Tot més o menys correcte. Pot passar tot això sense necessitat que això vulgui dir que el rei emèrit és a Sant Xenxo.
Clar, Setmana Santa.
Turisme,
correcte. Sí.
Comprem.
Diu, ara... Però diu, ara bé, diu aquesta veïna.
Ara bé.
Ho diu així en castellà.
Ahora bien.
Ahora bien. Oh, bueno, això mateix. Hay otras dos cosas que sí que ya molestan más y que son las más esclarecedoras de todas.
Ara.
Son las siguientes. Ay. Tres. La policía te pide el DNI cuando pasa por ciertos sitios solo para saber quién está pululando en los alrededores.
Yeah,
no hace falta ir en coche o hacer algo, simplemente te lo piden. Y afegeix, esto suele pasar sobre todo en Nanín, zona del municipio en el que se hospeda cuando viene el rey emérito. Y cuatro, empieza a haber inhibidores de frecuencia. No vaya a ser que se le saquen fotos que rulen en internet o se le rastree, o yo qué sé. El caso es que cuando él está aquí, siempre empieza a fallar el wifi. Y reitera, estos cuatro hechos se han cumplido yo antes de la Semana Santa. Y reitero, los cuatro factores juntos no se dan si Juan Carlos no está aquí. Pero no se queda aquí la cosa.
¿Encara hi ha més?
Però no faré spoiler.
No.
Només us diré que té relació amb la famosa foto del rei emèrit amb els seus nets. Per saber com acaba, arroba boncaramel, amb V. Boncaramel.
La vieja al visillo, de Galícia.
Estic impactada,
aquesta senyora de Sant Xenxo.
Totalment, però...
És fort, eh?
Jo l'he llegit a primera hora, gràcies a en David Serra, que li va donar un like i llavors a tu t'apareix, perquè Twitter decideix què t'interessa i què no t'interessa.
Vaig donar un like per guardar-lo per avui.
I el bus,
estratega.
Molt ben explicat, per cert. L'actualitat també avui ens obliga a... Va, tira. A parlar d'una notícia curiosa, Marta.
Sí.
Molt relacionada, per cert, amb els nostres millors amics peluts, que són...
Ai, sí.
Els perretes.
Els perretes. Amics peluts, ara ve d'edat avançada. Us volem parlar del gos més vellet del món... Ai, sí, és un chihuahua de 21 anys i 66 dies, que clar, els dies també computen com a cosa important. Mira, és que sembla que nevi, eh? És que em dieu que no, però aquí a través de les finestres de l'estudi sembla ben bé que estiguem a...
Mira, fas bé de dir-ho, perquè avui al Saló Natural per tothom...
Ah, al·lèrgies.
Parlarem d'al·lèrgies.
Importantíssim.
Oh, i a més el dia que diem adéu a les mascaretes, ai, sí. Sobretot als interiors, que és com més al·lèrgia hi ha.
Exacte. Ai, menys aquí. Va, deixeu-me parlar d'aquest chihuahua, que fa molta gràcia la història. Mireu, té 21 anys i 66 dies. Que en edat humana, no?, que diuen que un any de gos equival a 7 anys...
Ai, sí, això és una... Això és...
He fet el càlcul, no mental. He fet servir la calculadora.
Però com va això de les edats?
Un any de gos equival a 7 anys de persona.
Diuen que això és una llegenda, eh?
Sí, que diuen que és llegenda urbana, però ens ajuda.
Però mireu, voleu saber quina edat té aquest gosset?
Segons la llegenda urbana?
147 anys. Un gos viscut, un gos de rècord, perquè no es té constància de cap gos que hagi arribat a la vintena d'anys. Per tant, això trenca totes les estadístiques.
Totes. Però escolta, la pregunta que ens fem tots segueix en forma.
Mira, jo us he posat aquí una foto, el guió del perrete.
Se'l veu cansat.
Què vols que et digui? No fa gaire bona cara. Se li veu la mirada perduda.
A ulleres.
I a les fotos i vídeos sempre surt ajagut, pobret. Ja ha fet tot el que un gos havia de fer a la vida. Clar, dormir,
papada,
menjar, córrer darrere de pilotes de tennis. Clar, això un any, dos, fa gràcia. 20, però 147, l'arriba un punt que dius, mira, la piloteta.
Que li tiri la de pickleball, una novetat.
Ara, segur que és una molt bona mascota, eh? Es diu Toby Keith i viu a Florida. Quan el van adoptar es deia Peanut Butter, que vindria a ser mantega de cacauet en anglès. Clar, altament calòric, amb aquest nom creiem que no hagués arribat a l'avançada edat de 21 anys, el colesterol ja li hagués jugat alguna mala passada.
Que està, estic pensant que està al paradís dels jubilats, a Florida.
Sí. És veritat.
Ja fa bé d'estar allà.
És veritat. Un dia hem de parlar d'aquella mena de residència de gent gran de luxe de Florida.
On està en Trump?
Que se n'ha fet un documental.
Cocoon, cocoon.
No ho sé, però bueno, és un luxe allò, eh?
La pel·lícula,
veritat. Sabia que el Serra m'enganxaria.
Això és ficció, en realitat?
Sí,
no, n'hi ha un que és de veritat.
Ah, sí?
Un dia us ho explicaré.
És un tros de pel·lícula, Cancún, eh?
És que a primer m'havia quedat a Cancún. Cancún.
No, no.
No.
I passa a Florida, eh?
Diria.
Potser surt...
No, ara fas... Miami, no sé.
Mira, potser surt el Toby Keith.
A Miami, sí, em sembla que sí.
No, potser surt el Toby Keith.
Toby Keith, que té cognom, aquest gos, m'encanta.
Pobret, sí, perquè és com un cantant de... És com un cantant de música country.
Ara.
Tenint en compte que els chihuahuas acostumen a viure entre 12 i 15 anys, el cas del Toby és pràcticament un miracle i jo crec que aviat, doncs això, algun, no sé, mira, Olga, aviat n'escriuran les memòries. Podries presentar-te com a candidata.
Puc anar-me'n allà, amb la família, no? Ja em va bé.
Home,
seria
amb
molt maco.
La família del Toby Kate i que m'ho expliquin com li ha anat la vida.
Vinga, va, i rapidíssimament avui volem saber què farem a partir de la una. On posarem la lupa, Marta Harkin, amb un gran concert?
A l'Endofest, un festival creat per recaptar fons per a la investigació i la creació de xarxa entre les dones afectades per endometriosi. En parlarem amb la seva impulsora, també diagnosticada amb aquesta malaltia, l'Anna Bassols.
Però abans, atenció.
Abans, ara.
Aquí és l'aniversari avui.
De la Jessica Lange, que avui fa 73 anys, el carter sempre truca dues vegades, Tutsi, Francis, són recomanacions que em va dir el David Serra ahir, quines eren els seus hits, no?
Tutsi,
cinematogràfics.
Jo la vaig veure fa poc.
Però una cosa que no sabeu, sabeu tot de la Jessica, però no, perquè el seu debut, vaja, crec que no, el seu debut a la pantalla gran va ser l'any 1976, sota la batuta del director Dino De Laurentiis, que la va seleccionar pel remake d'una popular pel·lícula que, per cert, no es va endur massa bona crítica i hagués pogut significar també el final ja de la carrera de l'any. Per això avui us preguntem quina va ser la dissortada pel·lícula de debut de Jessica Lange. Dentro, primera pista.
Grita, Anne! Grita con toda tu alma!
Ja us dic que no l'he vist, perquè
atenció,
això fa por.
Atenció, banda sonora, com a extra, pista extra. Hem escoltat una versió posterior d'aquesta pel·lícula. Com sentiu, hi ha crits, i sembla que hi ha una fera. Fins aquí.
Ai, la té la
Olga. No ho direm més. No donarem més pistes. Va, si des de casa ja ho sabeu, sí, WhatsApp aquesta. Al 663-99-30-62 o un correu electrònic directament a la Mercè al matí@radioestel.cat.
Tonight I'm gonna have myself a real good time.
Vinga, i avui fent un petit gran homenatge a ell, Freddie Mercury. Un 20 d'abril del 92, estadi de Wembley acull aquest gran concert a Freddie Mercury. L'objectiu de l'esdeveniment, doncs, era, a banda d'homenatge al gran artista, també era conscienciar a la població de l'existència de la sida. Avui li pugem el fader a Queen amb aquest Don't Stop Me Now.
Al matí, a Ràdio Estel.